minuts amb més notícies a la una en punt.
Més informació a ib3notícies.com. Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Nieves García Gálvez.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui és dilluns 2 de febrer, i encetam aquest nou mes com fem tots els dilluns posant l'actualitat en comú. Per això, de seguida saludarem les tres veus expertes que ens ajudaran a analitzar alguns dels assumptes que han estat notícia a les pitiuses en els darrers dies. I en acabar la tertúlia, connectarem amb Formentera per repassar de manera exhaustiva l'actualitat de l'illa amb el nostre company de Ràdio Illa, el periodista Pepo Rubio. Per tot això, tenim a Felipe Ruiz al comandament tècnic, i quan són les 12 i 5 minuts és el moment de posar-nos al dia. I avui comencem la repassada de l'actualitat parlant de l'administració de justícia, perquè el nou organigrama judicial que es va posar en marxa l'1 de gener amb la creació dels tribunals d'instància permetrà crear noves places per a jutges a Eivissa sense crear nous jutjats. En tot l'estat seran 500 places i d'elles, dues són per als jutjats d'Eivissa, ho explica el jutge degà Sergio González Malavia.
Se crearia uno más de civil, que passarien a ser 6, más el de família, que seria 7, y aparte de eso se crea una plaza de juez también de social, con lo cual el juzgado de lo social tendría 2 jueces.
El problema, pero, será aconseguir cubrir aquestes noves places.
Esas creaciones de plazas siempre tienen el mismo problema, y es que después no se cubren, con lo cual estas 2 plazas que se dicen que se van a crear aquí, pues estarán durante mucho tiempo vacantes, cubiertas de forma interina por jueces sustitutos, hasta que se consigan cubrir, pues passarà molt temps el problema que hi ha en la illa en general en tota l'administració.
De fet, el jutjat de família ha estat 2 anys des de la seva creació amb un jutge substitut. A Eivissa hi ha 13 jutges, 5 dels quals són substituts. És a dir, que no han passat per unes oposicions, sinó que només se'ls demana la llicenciatura de dret i participar en un concurs de mèrit davant del Tribunal Superior de Justícia. Canviem d'assumpte i parlem ara de turisme, perquè el nou parador d'Eivissa obre les seves portes el dia 10 de març i per aquest mes ja té la meitat dels dies plens. Fa una setmana que es van obrir les reserves. 17 anys ha costat la reforma i construcció d'aquest emblemàtic establiment que molts hi visita. Escoltam alguns d'ells.
Sí que me gustaría ir, la verdad es que me gustan los paradores.
A mí me encantaría verlo, claro.
A mí sí me gustaría verlo.
Me encantaría conocerlo, pero el precio no me lo podría permitir.
El preu més econòmic per al mes de març és de 280 euros per nit i, com deien, la meitat dels dies d'aquest mes ja estan plens. A l'agost puja fins als 640 l'habitació més econòmica a més esmorzar.
Me parece un poquito excesivo.
Comparado con los precios de la isla, pues no sé si bien es caro.
Si es un parador como lo pintan, puede ser que merezca ese dinero.
Para ser Eivissa me parece un precio normal y para ser un parador, siendo Eivissa, creo que es el correcto.
Els residents tenen un 20% de descompte. Alguns consideren que és una rebaixa insuficient.
Serán 70, 80 euros, ¿no? A lo mejor de descuento, pues está bien.
Yo creo un poquito más de descuento para los trabajadores eivissencos.
Si quieres tener el parador activo y con gente y lleno, pues haz un 50 a los residentes con desayuno incluido.
Por lo menos 40, sí, un poco más acercándose a la mitad, ¿no?, por ser residentes.
Per qui vulgui esperar uns mesos, el pròxim mes de desembre i de gener l'habitació bàsica baixa fins als 204 euros a més esmorzar. I acabant parlant de mobilitat, perquè el Consell de Formentera ha ampliat fins demà, 3 de febrer, el termini perquè les associacions vinculades al Consell d'Entitats aportin les seves idees sobre com han de ser les restriccions de vehicles de la pròxima temporada. El termini s'amplia pel temps que el sistema informàtic del Consell ha estat inoperatiu. El Consell d'Entitats vol reduir la quota d'entrada d'aquests cotxes, però de moment el Consell no contempla aquesta opció. Les associacions es queixen que no tenen dades per comparar el volum de vehicles durant els darrers anys. Diuen que necessiten escoltar la veu d'un tècnic perquè, de moment, ells aporten els suggeriments que creuen segons el seu parer. Els canvis proposats no generen consens. A la darrera reunió del Consell d'Entitats, 26 de les 31 associacions van decidir abstenir-se. Amb aquesta manca de consens, gent per Formentera i els socialistes van dir que no hi donarien suport. En cas que no s'aprovi cap proposta per primera vegada, l'illa podria quedar des de 2019 sense una regulació de vehicles per a la temporada turística. I fins aquí la repassada a l'actualitat. Ara fem una aturada per la publicitat, 2 minuts, i de seguida tornem per començar la nostra tertúlia d'actualitat.
IB3 Ràdio és diversitat.
IB3 dona una mà a Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, una organització sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties minoritàries i donar suport als infants afectats i les seves famílies, a més de promoure la conscienciació de la societat i de les administracions sobre aquestes malalties. Per més informació, associacionabaimar.es o telefona al 638 31 66 61. 638 31 66 61. IB3, tots donant una mà a Abaimar.
Tens vídeos familiars des dels anys 50 fins als 2000? Envia'ns les teves pel·lícules o cassets abans del 26 de febrer i t'ho digitalitzam gratis. A més, podràs ser protagonista de Mallorca Supervull, un documental sobre els cineastes amateurs de Mallorca. Més informació a mallorcasupervull.com.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
El dia, a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio. En comú.
Dotze minuts, ja tornem a ser aquí. Estàveu escoltant El dia Eivissa i Formentera, i això és IB3 Ràdio, i aquesta hora ja sabeu que els dilluns posam l'actualitat en comú i analitzam alguns dels assumptes que han estat notícia aquests dies a Eivissa i Formentera. I per fer-ho ens acompanyen aquí a l'estudi la doctora en Ciències Biològiques, Antonia Maria Siré. Bon dia.
Hola, bon dia.
I el fotògraf i il·lustrador Toni Planells, un tal Toni, bon dia.
Bon dia.
I també tenim per telèfon l'advocada UGT i vicepresidenta de l'Associació de Dones Progressistes de Siré de Ruiz Mostazo. Bon dia.
Bon dia.
I avui començam parlant dels efectes destemporals sobre el litoral de les Pitiüses, i és que el grup ecologista GenGob ha alertat que poden acabar amb algunes de les platges més emblemàtiques de les illes. Asseguren que, per mort del canvi climàtic, aquest temporal seran cada vegada més destructius, amb onades més grosses i vents més forts. Diuen que l'any 2050, segons els estudis, es podrien haver perdut 10 metres de platja i que al 2100 podrien ser ja 24 metres si no s'accelera. Com veieu aquesta situació? Començava amb la doctora en Ciències Biològiques, Antonia Maria Siré.
Bé, jo crec que és una de les conseqüències esperables i que tothom té, diguem-ne, damunt la taula quan parlem d'estudis seriosos sobre medi ambient. Ja fa bastant de temps que hi comença a haver-hi diguem-ne, problemes en les construccions que hi ha a primera línia de costa. Talamanca és un dels exemples. Quan jo era petita vaig aprendre a nedar a Talamanca i davant del bar flotante o de l'hostal Talamanca hi havia una platgeta suficientment gran. Ara, evidentment, ja no hi és. Quan es diu que el nivell del mar puja, hem d'entendre que el que puja és l'àrea que les tempestes afecten. És a dir, l'afectació de tempestes cada vegada se'n va més endarrere, cada vegada agafa més territori que abans era terrestre. No és que el nivell de la mà d'un dia d'agost el veiem més amunt o més avall, no, sinó que és una apreciació per terme mig. Per tant, com que el nivell de la mà està pujant degut a l'escalfament global que té el planeta, està claríssim que la línia de costa es va enredarint cada vegada més. I això vol dir que les tempestes afecten cada vegada a un territori més gran, eliminant platges. Això passarà a totes les platges del Mediterrani, no només a les eivissanques, absolutament a totes.
Mm-hmm. Toni Brenés.
Home, jo penso que estan davant d'una nova situació, que ja és evident, que ja està donant les primeres mostres. Has parlat de Talamanca, perdó, si m'ho anem a Platja d'en Bossa, tot el que la primera part també és molt evident que aquests anys s'han perdut no sé quants de metres, però s'han perdut molts.
Sí.
I cada tempesta que arriba se n'endú per davant molta cosa. Penso que això, que estan davant d'una nova situació que ens hem de preparar, vull dir, ja no podem tornar endarrere. I ens han de preparar i penso que, com sempre, no farem res fins que no ho tinguem damunt. Però és que ja ho tenim damunt i encara no fem res. Parlant de la Posidònia, no? De deixar la Posidònia durant tot l'any, sí o no. Ara fa poc ja hem après que sí que s'ha de tornar en Sivan, però fa no tant. I la Posidònia sempre ha tingut molt mala fama. Es salga i fa pudor i l'hem de llevar d'enmig. I jo penso que ara, en aquesta nova situació, jo em pareix que ja va sent hora de fer algun tipus de campanya d'imatge, vull dir, de revertir aquesta mala imatge que té tothom de l'alga, de no anar en aquesta platja que està plena d'alga, no anar aquí, anar allà, segons si hi ha alga o no, pues dar-me un compte que l'alga és l'única que m'ho pot salvar, si és que hi ha salvació, cosa que no... No estic gaire optimista avui, eh?
No. De fet, el gent apuntava això, no? Que la Posidònia pot ser la millor aliada per evitar la desaparició de les platges.
Jo penso que ho és, va.
És l'única aliada que tenim. No només els bancs de Posidònia que hi ha dins la mà, perquè la Posidònia fa molts defectes. És a dir, les praderes de Posidònia amorteixen l'energia de les oles. Quan davant d'una costa tenim una bona praderia de Posidònia, les ones, quan arriben a rompre, doncs venen desgastades. Perquè la Posidònia ha desgastat aquesta energia. I llavors, quan romp a damunt de lo que entenem per línia de costa, si hi ha un bon banc de Posidònia morta, resulta que també amorteix aquest cop i no s'emporta l'arena que hi ha baix de la Posidònia. Mm-hmm. Per tant, és l'única aliada realment eficient que tenim avui en dia. Perquè, com diu en Toni, això no torna endarrere. Això és una cosa que s'ha anat anunciant un any darrere l'altre, un any darrere l'altre, i només m'ho donem compte el dia que fa mal a un edifici. Mentre s'emportava arena, doncs bé, ja tornarà a l'arena, ja tornarà, insistiu, torna. Tothom diu, és veritat, insistiu, torna. Però l'arena d'una platja és com un compte corrent. Allí t'entra en la nòmina i pareix que n'hi ha molt, però llavors venen els gastos i va disminuint. Com sabem si la cosa va bé o malament? Quan fem una anàlisi de molts de mesos i veiem si el saldo mig de molts de mesos mos queda per damunt o per davall. I, per desgràcia, aquest compte corrent d'arena que tenim a totes les platges d'Eivissa cada any és una miqueta menys que l'any anterior. Per tant, no hi ha volta endarrere. O feim algun tipus d'infraestructura definitiva per salvaguardar les nostres platges, o si no, se mos erosionaran totes. I la Posidònia és la nostra gran aliada.
Desiree Ruiz?
Sí, jo volia fer referència també a que el model artificial que hem tingut en el passat tampoc ajuda a mica, no? O sigui, aquesta... aquesta reposició que es feia de l'arena completament artificial que ja s'ha deixat de fer, afortunadament, però això tampoc ajudava m'hi ha ajudat a crear aquesta imatge que han venut de platges idíl·liques i demés, que encara a l'estiu volem tenir aquest tipus de platges, no? I estem fent un esforç a l'hivern per mort de protegir, bueno, de mantenir la Posidònia que arriba morta a les tormentes, bueno, i la pròpia, el propi cicle de la Posidònia. Ah, però després a l'estiu ens molesta la Posidònia i la volem treure i que fet la pràctica es retira a l'estiu. O sigui, aquesta protecció només a l'hivern està clar que no és suficient. I és veritat que bueno, que és un procés també natural, que s'ha agreujat amb l'ús que hem donat a les infraestructures i l'organització que hem fet. Però jo volia també remarcar que ens preocupem per Salines, per Talamanca, per aquestes platges que tenen uns interessos econòmics, bueno, que són evidents, pel número d'establiments que hi ha en aquella zona i, bueno, i el que representen en el teixit empresarial d'aquesta illa. Però després hi ha unes altres platges que potser reben més impacte. Estic pensant ara en les platges de Comte, per exemple. O sigui, allò és increïble com aquest hivern ens hem quedat sense arena allà pràcticament, no? Sí. I bueno, sembla que no hi ha tantes queixes perquè, com ja hi ha interessos econòmics, perquè on ja, no hi ha ja, no? Però és veritat que és amb un altre caire. I jo volia deixar una miqueta la idea de que no és que desapareguin les platges, perquè com a tal no estan desapareixent, s'estan redefinint, no? Estan, bueno, convertint-se com es converteix a l'espai natural, i quan especialment la mà humana interfereix, doncs, bueno, sempre és una repercussió negativa, està clar.
Antonia Maria Xiré.
Sí, és que depèn de lo que definiguem per platja. Les platges no només és d'arena durada, també s'entén per platja escudular, que està ple de còdols i que és una platja natural molt saludable. També és una platja que té acúmuls de Posidònia damunt de ses roques nues. És a dir, sa definició de platja no és el que nosaltres entenem per un xiringuito, maques i sombrilla. És una cosa molt més ampla. Ara bé, sí que és veritat que aquestes tempestes continuades, que cada vegada seran més intenses i més freqüents, s'emporten serena i mos deixen una platja de roca nua. Per tant, o bé redefinim el concepte de lo que vol dir anar a la platja, o està clar que el negoci de sol i platja s'està acabant. Perquè el que es tindria que fer és posar en valor els valors naturals que té la costa d'Eivissa. La costa d'Eivissa té unes praderies de Posidònia extraordinàries. I el que hem de fer és això, és que la gent entenga que aquestes praderies de Posidònia és la gran riquesa que ens dona aquest mar tan meravellós que tenim. Per tant, aquesta Posidònia l'hem de salvaguardar en tots els seus aspectes, tant quan està verda i formant praderia, com quan està morta i està damunt de la costa salvaguardant de l'erosió. Jo crec que el que diu una de Siré és molt cert, és a dir, hem de redefinir el producte turístic. No podem canviar la meteorologia. No podem canviar aquest tren de borrasques que ens ha arribat aquest hivern. Això no ho podem canviar. Ara, sí que podem prendre mesures davant que això serà així. Per tant, millor si redefinim el negoci i comencem a pensar que el turisme no és una maca damunt d'arena durada i una sombrilla, perquè això està començant a veure's molt compromès.
Toni Planés.
Això no és real.
Deixaré dir que es digues.
Aquella imatge ja no és real, no? Aquella imatge que vàrem vendre i que encara a Fitur, amb la promoció turística que es fa d'aquesta illa i de Formentera, es continua fent, no? Una mica com si fos és paradisíac, però és natural. I la naturalesa té aquestes coses, no? I crec que ja és hora que hem d'assumir que, bueno, que l'ideal que estem venent i que potser això l'hem de redefinir i hem de ser més realistes, perquè no és real. I després, quan arriben els turistes i es queixen, perquè ens consta que es queixen, això es queixat com si quan els vins els dic a les fulles, no? Que dius, escolta, però és que d'això ningú es queixa, no? Doncs de la Posidònia a la platja a l'estiu, tampoc ens hauríem de queixar perquè és un procés natural. Toni, és necessari, com parlàveu abans.
Toni?
És que m'ho has tret de sa boca, deciré. No és real, és bé, no és real. Ja estem començant a vendre un producte que ja no tenim. I, bueno, no sé si al final ens convertirem una miqueta en esfitura. Em temo, no? Es diu temo, això que...
Sí.
Això que compres, t'ensenyen sa foto, compres sí. Una cosa meravellosa i llavors t'arriba una xapussa, pues al final seran sí. Dins Fitur estan venent unes coses que jo no sé què fem dins Fitur, però quizá això és un altre tema. Uh-huh. O quizá Fitur el que haurien d'aprofitar és per...
Ara vendre de... naturalesa, explicar la naturalesa,
en lloc
de vendre postals que no existeixen.
Sí, però bueno, al final Fitur és el que és, és un lloc on vas a buscar gent perquè venga aquí. Mm. I bueno, en fi, és un altre tema, no? Però veig que al final, sempre que vam parlant de turisme, estàvem parlant de medi ambient.
Mm-hmm, claro.
Han començat parlant de medi ambient i al final ens ho enduïm tot sempre en el turisme i on podem fer més sous, on no ens costarà més o... No podem parlar de medi ambient. Sé que és difícil perquè al final...
Tingues en compte que viure del turisme és viure del nostre medi ambient. És una manera diferent d'explotar el medi ambient. És a dir... tu pots explotar el medi ambient de moltes maneres, cultivant i sent un pagès, tenint una ramaderia, o bé exposant una foto dels teus paisatges i vendre el teu paisatge. Clar, quin és el problema? El problema és que som uns estafadors. Venem un paisatge que no existeix. Fem unes fotos de platges quan tenim ses minves de gener, un sol meravellós de gener, però no hi ha ningú a platja. I a més, tenim un mar en calma. Això no és real. És com aquest turisme rural, que et venen un turisme rural sense sorolls i sense ses olors. I llavors, el turista, quan se'n va allí, diu que això fa olor de vaca i que de bon matí els galls se'n desperten. Diu, home, clar... Turisme rural. I aquí, turisme de platja, els hi tindríem que explicar, escolti, miri, el turisme de platja vol dir que hi ha alga, i l'alga també fa olor, i l'alga, doncs clar, no és una cosa bruta, és simplement una cosa natural que té el seu cicle biològic.
Però penseu que precisament per aquest turisme seria possible deixar la Posidònia també a l'estiu, que era una cosa
clar,
que es plantejava?
Clar, jo crec que sí que s'ha de deixar la Posidònia. És a dir, sí que podem tenir petits espais on es retiri la Posidònia de la platja, però tu has de deixar un 20 o un 30% salga allí acumulada. Per què? Primer, perquè tampoc té solució enviar-te-la a un magatzem, perquè aquest transport fa que es perdi molta arena i que aquesta arena és que llavors ens fa falta damunt de ses roques, i també perquè ha de tenir un sentit pedagògic. La gent ha de saber que existeix. Com comentàvem abans, com ses fulles que cauen de sabre, han de saber que existeix. Per tant, a Cala de Platja d'en Bossa, per exemple, tindria que haver-hi un racó que ocupés un 20, un 30 o un 50% de la superfície de la platja, allí on s'acumulin les posidònies durant els dos mesos d'estiu, durant juliol i agost. Està bé que durant juliol i agost pugui estar serena durada, però només juliol i agost. A la que ve Sant Bartomeu i comencen les tempestes de tardor, la Posidònia té que tornar a escampar-se a primera línia de mar. Mm-hmm. I s'ha d'aguantar aquesta Posidònia fins a Sant Joan. Això seria l'ideal per poder donar una mica de... diguem-ne, de contrapartida en el negoci turístic perquè no siga tan radical el canvi. Però la Posidònia ha de quedar a la zona de les platges. No té sentit emportar-te-la i que serena, que du la Posidònia enganxada, se'n vagi terra endins. Perquè és que serena no mos fa falta dins el magatzem. Mos fa falta a la platja. Per tant, hem de deixar la Posidònia.
Segur que d'aquest tema en seguirem parlant. I sí, i bueno, ara canviant, però realment no canviant, perquè parlant de turisme, seguim parlant de turisme, com deia Antoni, el medi ambient ens porta al turisme. La setmana passada ja vam parlar, Antoni estava aquí, de la posada en marxa del Parador d'Eivissa, del Vila, que obrirà portes el 10 de març, recordant que la reforma i construcció d'aquest establiment ha costat gairebé 20 anys. En una setmana, des de que va començar la reserva d'estades, ja s'ha penjat el cartell de complet a la meitat de dies del mes de març. Al març, els preus de l'habitació oscil·len entre els 204 i els 640 euros a més esmorzar, i a l'agost les tarifes es tripliquen. Primer, Antonia Maria, Cireide, Cire Ruiz, com veieu la posada en marxa del Parador d'Eivissa?
que ja era hora. És l'únic que se m'acudeix dir. Ja era hora. Tot l'altre ja vendrà.
Desiré.
Bueno, si ja era hora, és veritat que sí. Allò que em sobta una miqueta és el tema de com un patrimoni públic li donem un ús completament elitizat, no? És veritat que els preus aquí a Eivissa estaran dins del mercat de la resta d'hotels de similars característiques o estrelles i demés, però és un preu que està molt per damunt de la resta de la xarxa de paradors. Sí. És veritat, d'una altra banda, que és la joia de la corona, no? O sigui, jo vaig tenir l'oportunitat, quan vaig ser regidora de turisme a la ciutat d'Eivissa, de fer una de les visites, quan encara estaven en obres, diguem-ne, a la legislatura del 2019, i clar, i ens deien que el que s'havia invertit a la construcció d'aquest parador, o sigui, duplicava el cost habitual d'una reforma o una adaptació d'un dels béns de patrimoni històric de la resta del país, no? Però clar, jo no sé si realment els criteris que s'han fet servir per establir els preus de nits i els preus... Bueno, és veritat que ens faran descompte, no?, els residents, que és com hem d'estar, a més, hem d'estar agraïdes. Però jo no sé quins criteris s'han fet servir una miqueta per decidir quins preus se li han de posar, insisteixo, a un establiment que és patrimoni públic i que no sé si tothom podrà tenir accés amb aquesta experiència, que se suposa que serà molt enriquidora, no només pel que és el poder passar la nit allà, sinó perquè no, aquest parador, no sé si ho vaig parlar la setmana passada, però té, no sé si són 12, no recordo si eren 12 o 14 punts amb interès històric, perquè, bueno, pues, al cap i a la fi, les obres en aquest indret tan important a la nostra illa també ha desvelat ha donat molta informació, no?, de com es vivia i què estava passant, bueno, o què ha estat passant els darrers segles a la ciutat més important de l'illa.
Toni?
Bueno, jo com a eivissenc m'agradaria molt anar-ho a veure i poder-ho disfrutar i bueno, com a patrimoni, com estàs dient, Desiré, com a una de les nostres joies, jo no he tingut l'oportunitat d'entrar-hi mai, sempre he tingut molta curiositat des de que estava, com estava, en estat de abandó, sempre... Jo anava al seminari i daven voltes per allí a veure per on mos podien colar. Mai vaig aconseguir colar-me i mai he arribat a entrar. I tinc molta curiositat per anar-ho a veure. I quan deis que costen, quan m'acostarà, uns 200 euros anar-ho a veure.
La nit.
La nit, sí. Bueno, és patrimoni nostre. En aquell dedicam, tornem al tema, en el turisme.
Ja, sí. Perquè malgrat el descompte que puguin fer d'un 20% per resident, vull dir, no és un lloc pensat per residents.
No arribem.
Jo, si som resident, no vull anar a dormir allí, vull anar a dormir a casa. Clar. A veure, que és
sí,
més
còmode. Sí, que potser hi ha solució, no ho sé, vull dir, qui s'estiu parlant de més, vull dir, potser sí que puc anar a visitar-ho i veure totes aquestes zones que està dient. No diré que m'ha mort de ganes de veure-ho, eh?
Vull dir,
m'agradaria poder-hi i passar-hi una nit, joder, ojalà, per veure-ho i per poder opinar una miqueta. Però no ho sé, no ho sé. No ho sé si sense pagar aquesta ensuada pues, podré entrar i disfrutar-ho com m'agradaria que ho haguéssim fet. No, que no hagi un goril·la a la porta que m'ha dit que no puc entrar.
Exacte. Jo, a veure, crec que els residents, el fet d'anar a dormir quatre mansanes més enllà no té gaire sentit, francament. Jo dorm fora de casa quan estic fora d'Eivissa, però si estic dins d'Eivissa m'és molt més còmode despertar-me a casa meva que no despertar-me a un altre lloc. Ara bé, sí que és veritat que crec que tindria que tenir dret a poder conèixer el castell. Toni, tu i jo un dia tindríem que poder-lo anar a visitar i conèixer el que és nostre, el que és dels nostres avantpassats, el que és el nostre patrimoni, el que és cameua, punyeta. Que
tu
és
i
castell...
jo i un turista.
Exacte.
Vull dir que passejant per Dalvila puguem entrar dins aquesta joia i poder-la disfrutar.
Sí.
Un turista, vull dir qualsevol, que no tinguem que està dormint allí.
Exacte.
No,
és que
sí, això, sí, dius que es podrà emprar molt bé. Eh?
Però, va, sobretot, però com és que tenim residència aquí, hem de tenir dret a poder visitar el que és el nostre patrimoni. I el del 20%, jo m'agradaria que m'ho aclarissin. A veure, és un 20% també per anar a fer un cafè? Perquè, a veure, un cafè me'l puc pagar. I poder disfrutar d'una tarda i fer un cafè ja m'estaria bé. Ara, si per fer un cafè s'han de pagar un mínim de 200 euros perquè resulta que el cafè va inclòs en una habitació per dormir allí, la veritat és que això crec que ho han fet molt malament. Haurien tingut l'oportunitat de quedar molt bé en sus eivissencs fent una espècie de dia de portes obertes, convidant-nos a fer una infusió, perquè una miqueta d'aigua calenta amb una mica de te, una mica de cafè, doncs això costa ben poc, i deixar-nos fer una visita en la que tots els residents, els eivissencs, els propietaris d'aquest patrimoni, poguéssim sebre a què és el que tenim allà dalt.
Veure, jo no conec com funcionen emperadors, però em penso que està dient a Desiree que sí que es pot entrar i que
a qualsevol parador. Jo no sé si ho sé, però tu vas a Santiago de Compostela, per exemple, quan arribes allà a la plaça d'Obrador, vale. I tu pots entrar a l'Esperador Nacional que hi ha allà. Si vols vendre alguna cosa bé, si vols dormir també, i si no, pots fer esa visita com... perquè és un context històric molt important. I jo crec, jo no estic a tot el... no estic a tot el cor amb el tema de que dormir a casa és més còmode. Sí, és més còmode, però és menys divertit. Potser tenir l'experiència de no tenir que agafar un avió o un barco per anar a un puesto tan excel·lent i amb aquestes vistes que té, i amb, no sé, pot ser també una experiència enriquidora pels que estem aquí, no? Que dius, escolta, faig un fin de setmana per tot lo alto, muy por lo alto, potser sí, però amb una experiència que realment, ja ho dic, que és la joia de la corona de paradors nacionals, o sigui, ho tenen en compte que realment és de tots els paradors que hi ha a Espanya, diuen que és, o sigui, el millor de tots amb diferència, i que podrem anar a visitar-lo, està clar. I després jo crec que també estan fent una campanya pel tema de treballadores i treballadors, per fer una captació de personal, perquè, clar, paradors també té la seva reputació de que el servei que presten és un servei important i donen molta importància a la cultura i a tot el folclore que té que veure amb el lloc on està, no? O sigui, que jo crec que com a societat, la societat eivissenca surt guanyant tenir un parador, i d'aquestes característiques jo el dubte que tinc és si pujar en el zarro aquest de model turístic irreversible de cuanto más más y cuanto més high level millor. No sé si l'aplicació que han fet de preus en aquest establiment, que repeteixo, és de patrimoni públic, no sé si ha estat el més encertat.
Toni?
Bueno, sí, com ho està explicant Desiree, és que queda clar. Vull dir, de fet, m'arriba que hi ha gent que va amb un todo incluido per passar-hi el cap de setmana basguerrits. Vull dir, i si nosaltres podem passejar... Jo el que reivindicava antes.
Sí, sí.
Diguem que no sé si és així... A veure, si jo puc passejar per dalt Vila, entrar dins d'aquesta joia, disfrutar-la, escolta, molt bé. A veure, tinc ganes que arribis dia 23, quizà no, però els 24 o 25 em tindreu per allí. Mirant això, és que en tinc moltes ganes, i és
bé.
I espero sortir satisfet, és que no ho he vist, és que no ho puc valorar. Vull dir, sent així, vull dir, jo l'únic dubte que tenia era si es podia fer, que es pot fer, encantat. Es preu, home, es preu m'apareix, són sous, si ens posem a comparar i tot això, i el que estava dient a Desiree, que és el millor d'esperadors. Escolta, bueno, són els prous que hi ha. No sé si m'ho podré permetre, ojalà, a lo millor sí, que algun dia m'ho regal, no? Però va, jo sent d'aquesta manera, pues, bueno, desitjant anar-ho a veure i poder-ho valorar una vegada.
Ho comentarem.
Una vegada vist.
Sí, no? Quan anem, sí. I el veiem.
Farem després el post.
Sí, sí, de com ha anat. I molt breument, perquè tenim dos minuts només, volia posar damunt la taula un darrer tema de l'habitatge, perquè els empresaris del sector immobiliari alerten que la crisi d'habitatge a Eivissa corre risc d'eternitzar-se, diuen, perquè els preus continuaran pujant. L'explicació és la gran demanda del mercat residencial que impulsa encara més els preus. No sé si voleu fer una valoració breu cadascun, Antònia Maria, si bé.
Sí, jo estic totalment d'acord amb aquesta notícia, perquè és que resulta que si tot el que es construeix a Eivissa pot anar a mercat lliure de residents i inversors estrangers, no construirem mai prou. És a dir, podem construir el 100% de solars d'Eivissa que mai construirem prou. L'única manera és tenir una llei que limiti les possibilitats d'inversió que ve de fora, de tal manera que hi hagi sempre un percentatge d'habitacles destinats a la gent que viu i treballa a Eivissa. I un percentatge destinat a turisme i un percentatge destinat a resident estiuetjant. És a dir, si no ho miram en percentatges i no limitam, resulta que el turisme i diguem, aquests nòmades digitals que van i venen i que poden permetre-se el luxe d'empadronar-se allà on els hi doni la gana i que tenen un capital que no podem competir nosaltres amb ells, aquests mos parasitaran absolutament tots els habitatges que hi ha a Eivissa i no mos quedarà lloc per poder viure la gent que treballa aquí tot l'any.
Toni, breument, 20 segonets.
A veure, l'habitatge és per viure, punto. Vull dir, no ha de ser un bé per especular i per treure'n més sous i al final que ve un nòmada digital, algú que vol viure a Eivissa mentre treballa allà on vulgui treballar, no em pareix malament del tot. El que em pareix malament és que s'especuli, que sigui algú per guanyar-hi sous. No ho és, és un dret bàsic i ja està bé d'especular amb els drets bàsics. Ja està, i de ser breu, no?
Ho hem de deixar aquí, Desireu, sento, no et puc donar torn de paraula perquè hem d'acabar. Moltíssimes gràcies als tres per estar aquí amb altres.
A vosaltres.
Són les 12:40 minuts, fem una aturada per la publicitat, 2 minuts i tornem per connectar amb Formentera.
Tres radios, información.
Dilluns, a partir de les 7 del vespre, Mallorca-Sevilla.
Els vermells en zona de descens necessiten sumar 3 punts.
Hay que competir mucho más.
Tenemos que ser un equipo mucho más rocoso, mucho más sucio.
Yo me tengo que dedicar a parar el balón. ¡Atura!
Viu amb esforços en joc una jornada de futbol i de mercat.
I és que quan acabi el partit, a la mitjanit es tancarà el mercat d'hivern i ho seguirem fins al darrer minut.
En directe a IB3 Ràdio i també al canal de YouTube.
Enganxa't!
A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera. Connexió Formentera.
Ja tornem a ser aquí, estàveu escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, són les 12:42 i ja és dilluns cap a aquesta hora. Ja sabeu que connectam amb el nostre company de Ràdio Illa, en Pepo Rubio, perquè ens expliqui amb tot detall allò que ha estat notícia aquests dies a Formentera. Bon dia, Pepo, com estàs?
Molt bon dia, Nieves. Doncs mira, el que ha set notícia aquests dies és la ventada que el dissabte ens va deixar amb el port tancat. Però mira, en parlarem tot seguit abans, però deixeu-me conversar amb en Sergi Navarro Yern, de l'Obra Cultural Balear de Formentera, una de les organitzacions que formen part del Consell d'Entitats de Formentera. Ja sabeu, el Consell d'Entitats és el Fòrum de Participació Ciutadana que, entre altres, ajuda a configurar, a dissenyar com serà el Formentera.eco, el projecte o el sistema de regulació d'entrada i circulació de vehicles estiu rere estiu. El tenim aquí amb nosaltres. Molt bon dia, Sergi, benvingut.
Molt bon dia, moltes gràcies per haver-me convidat. Estic molt content d'estar aquí amb altres i amb els oients.
A veure, anem a fer un poc de memòria, perquè ho hem parlat bastant els últims dies aquí a IB3 al dia. L'equip de govern del Consell de Formentera va presentar una proposta per a aquest Formentera.eco, que es va doncs, primer presentar en un Consell d'Entitats el 12 de gener, després es va votar per a aquestes organitzacions al cap d'una setmana, el 19 de gener. Què va passar? Doncs que en aquesta votació, en la qual hi van participar 36 organitzacions, 21 d'elles, és a dir, més de la meitat, es van abstenir. I bé, doncs 9 van donar suport a una de les propostes i 6 més a una de les altres. La gran novetat del Formentera.eco d'enguany, a menys pel que fa al procés participatiu, és que hi ha 3, diguem-ne, variables, com són el període d'aplicació, com són la taxa i com són la reducció de vehicles, que enguany no s'han tocat. Llavors, el que plantejava l'equip de govern era... plantejaven primer de tot que ells consideraven que no s'havia de rebaixar més el sostre de vehicles i que en comptes d'això el que calia era triar millor els vehicles que venien a Formentera segons l'etiqueta ambiental. Ja sabeu, no? Això que posa zero, eco, segons el tipus de vehicles que tingui. Bé, aquesta proposta, diguem-ne, amb 2 opcions segons etiquetes ambiental, una més ambiciosa que l'altra, doncs, com us dèiem, va deixar amb algunes organitzacions del Consell d'Entitats, com dèiem, més de la meitat sense ganes de votar, entre elles l'Obra Cultural Balear de Formentera. En el vostre cas, Sergi, per què veu, com sustenteu aquesta abstenció?
Exacte, nosaltres ens vàrem abstenir perquè no se podia votar no a cap de les dues propostes. Bàsicament ens vàrem abstenir perquè no pensam que això sigui un procés participatiu. Al final, el Consell d'Entitats és un òrgan consultor, no? I està molt bé que se'ns presenti la informació, veure i avaluar conjuntament com va el Formentera.eco, però en un procés participatiu pensem també que és important que les entitats puguin fer propostes i puguin tenir en compte altres aspectes que aquestes dues propostes no tenien, com és la limitació de vehicles, entre altres.
A més, per, diguem-ne, estimular aquesta participació de les organitzacions des de l'Obra Cultural Balear de Formentera, heu publicat una enquesta que ja compta, doncs bé, amb gairebé un centenar de participants i una mica feu preguntes al respecte de com creiem els ciutadans de Formentera que s'hauria d'aplicar aquest Formentera.eco 2026.
Exacte, estan molt contents amb el resultat. Al final, recordo en l'últim Consell d'Entitats que el president va tenir un comentari, més o menys va dir, bueno, però és que potser la gent de Formentera ja no té ganes de decréixer. I quedant-nos amb això, vàrem decidir fer una enquesta en la que tothom pogués participar, tothom, a part de les preguntes que donàvem, pogués comentar o afegir noves propostes i... després, quan acabi l'enquesta, que és demà a les 8, la tancarem, adreçarem tota aquesta informació en el president i també a les demés entitats perquè tothom pugui veure quines són les respostes i propostes de la ciutadania. Amb això jo personalment estic molt content de la participació que hi ha hagut i crec que pot ser el consell, l'equip de govern s'endurà alguna sorpresa.
Bé, doncs estarem encantats de divulgar els resultats d'aquesta enquesta. Teniu de temps fins demà per participar. I les 8 del vespre, entenc?
Sí,
a les 8 del vespre. Si no sabeu amb tota la maranya de xarxes i tal on trobar-ho, doncs mira, a la nostra pàgina web, vull dir la de radiovillaformentera.cat, allà mateix trobareu un enllaç a l'enquesta. I si no, a les xarxes socials de l'Obra Cultural Balear de Formentera, tant Facebook com Insta, etc., trobareu la guia per anar-hi. Per cert, l'equip de govern va ampliar fins al 3 de febrer, és a dir, demà, la possibilitat de que les organitzacions del Consell d'Entitats, clar, perquè l'equip de govern també és sensible a aquesta abstenció tan elevada que va haver-hi en aquesta anterior sessió del Consell d'Entitats, i el que van dir va ser, home, potser sí que caldria doncs reavaluar això, fem una cosa, obrim un nou termini perquè les organitzacions enviïn propostes per a la Formentera.eco. Llavors, ara el que està clar és que es convocarà un nou Consell d'Entitats i ja veurem si serà per validar el que es va dir en el passat 19 de gener o si hi ha propostes interessants, diguem-ne, enriquidores i nutritives, doncs poder-les sotmetre doncs, a debat, votació, presentació, tot això. Vosaltres des de l'Obra Cultural heu fet alguna proposta en aquest marc de noves idees pel Formentera.eco?
Encara no l'hem fet perquè estem acabant de recollir totes les dades de les enquestes, per això que hem decidit que tancàvem el termini a les 8 de la nit per després poder recollir-ho tot, redactar el document i enviar tant l'enquesta com el nostre document amb, diguem, totes les propostes de l'obra cultural balear, amb molta importància de les propostes que la ciutadania ens ha adreçat. En aquest sentit, dic que sobre el termini de dies que ens ha deixat l'equip de govern per fer propostes, creiem que això és el que s'hauria d'haver fet abans. O sigui, en un òrgan participatiu, les entitats i la població que vulgui ha de poder participar. I per això, en aquest sentit, demanem que se torni a convocar un Consell d'Entitats en el que apareguin totes les propostes que s'hagin fet, que m'ho les puguem estudiar amb tranquil·litat i després crear un full de ruta comú en el que les entitats li puguem donar legitimitat en aquest nou projecte i d'aquesta manera també donar-li una certa estabilitat en el Formentera Eco.
Bé, en tot cas, recordar un tema, Nieves, que és que el temps doncs pressiona. Ho dic perquè, clar, si el Formentera.eco a la nostra illa entra en vigor l'1 de juny fins a finals de setembre i ha d'estar aprovat, publicat al BOIP, etc., 3 mesos abans de que comenci a aplicar-se, clar, el termini vol dir 1 de març. O sigui, tenim aquest mes de febrer per l'enclar, donar-nos canya amb el tema participatiu, intentant tenir-ho aprovat en el ple de febrer del Consell Insular de Formentera, després que es pugui publicar el BOIP rascant el pal abans de l'1 de març.
Exacte, diguem que tenim aquest mes per recollir totes les propostes, que supos que demà, com tanques termini aquesta setmana, els tècnics començaran a treballar-ho. És important que ens adrecin a aquesta informació perquè al final parlem de transparència i és pública i que l'equip de govern estigui disposat a recollir després totes les propostes i votar-les conjuntament.
Sergi, ja com a ciutadà de Formentera i també bé, com a membre d'una entitat històrica i emblemàtica de la nostra illa, com és l'Obra Cultural Balear de Formentera, portàvem el Formentera.eco des del 2019. Com valores l'aplicació d'aquest sistema de regulació d'entrada i circulació de vehicles, que sí, efectivament, ha reduït el sostre màxim de vehicles? Creus que fins a on caldria haver-lo reduït? Creus que s'ha actuat en tots els sectors? Recordem que el Rentacars fa algunes campanyes que no estan aplicant reduccions a la seva flota. També és veritat que els residents de Formentera no tenim límits. Jo puc tenir 5 Hammers, si vull, que no me'ls puc permetre, però bé, per entendre'ns, com veieu tot això?
Creiem que a part dels estudis tècnics, que és molt important veure la càrrega que pot suportar Formentera, també és important saber què és el que vol la gent, la voluntat de la gent, com se sent la gent. Per això una de les preguntes de l'enquesta és com se sent la gent de l'intensitat de tràfic durant els mesos d'estiu, que és quan se regula el Formentera Eco. La cosa important en tenir en compte és que a part del Formentera Eco també s'hauria de regular altres aspectes. Creiem que s'hauria de fer un estudi, pot ser de càrrega de turistes, regular també l'aspecte que és els vaixells, perquè no s'està tenint en compte i al final estan parlant d'una regulació de vehicles, però és que hem d'anar molt més enllà de veure quina és la càrrega que pot tenir Formentera. Formentera Eco va començar en el 2019 i fins al 2023 va tenir una reducció anual de 498 vehicles, si no m'equivoco, i aquests darrers anys, amb el canvi de govern, hem vist una reducció molt més petita, molt més limitant, d'uns 80 vehicles, i també hem vist que, per exemple, els lloguers no s'han vist reduïts. En el nostre cas, pensem que encara és important una reducció, està clar que hem de veure fins a quan podem reduir i ha de ser una cosa consensuada també en la població general.
Sergi Navarro Yern, de l'Obra Cultural Balear de Formentera, gràcies per dedicar el teu temps a la vida associativa, al teixit cívic de Formentera i gràcies també per dedicar-nos aquesta estona aquí a IB3 al dia.
A vosaltres, moltes gràcies, molt bon dia.
I com sempre fem un petit repàs a l'altra actualitat de Formentera. Bé, la passada setmana es va celebrar el ple ordinari del mes de gener i bé, mira, justament un tema que parlàvem amb Sergi, la convocatòria del Consell d'Entitats. Gent per Formentera va presentar una proposta perquè es convocà sí o sí aquest Consell d'Entitats per abordar de nou el Formentera.eco. L'equip de govern de Sunyer hi va votar en contra, al·legant que ja s'havia obert aquest termini per fer arribar propostes per part de les organitzacions del Consell d'Entitats, i que en definitiva el que venia des de l'equip de govern és que s'està aprovant una proposta d'una cosa que ells ja havien iniciat. Des de GPRF van dir que l'havien registrat, perquè fins al dimecres passat, que és quan es va registrar la proposta, l'equip de govern no s'havia pronunciat al respecte, i bé, finalment es va aprovar, encara que amb el vot negatiu de l'equip de govern, com que estan en minoria, doncs van aconseguir tirar-la endavant amb els vots a favor de GPRF, PSOE i també el conseller no adscrit Llorenç Còrdova. D'altra banda, en el ple es va aprovar per unanimitat renovar la designació d'Andreu Ferrer Joan com a jutge de pau per 4 anys més a Formentera, ja en porta 4. Ell és doncs un treballador, ex-treballador ja jubilat del Consell i Ajuntament de Formentera durant 47 anys, un profund coneixedor de la societat de la nostra illa, de les institucions, també de la història, participa també, amb, per exemple, amb l'Obra Cultural Balear, amb activitats de divulgació, etc. Andreu Ferrer, doncs, molta sort per aquests nous 4 anys. D'altra banda, superaria per acabar amb el repàs del ple, destacar també que el PSOE va presentar una proposició per impulsar millores al centre Antoni Tur Gabrielet, al Mercat Pagès, en concret, doncs bé, ja crear un espai de producte refrigerat a l'interior del mercat, també un espai d'exposicions i degustacions, també intentar tirar endavant col·laboracions amb els centres docents per generar hàbits de consum responsables des de la infància, i això finalment es va aprovar per unanimitat, aquesta proposta dels socialistes. Nieves, el que sí. Em deia abans del mal temps.
Sí.
Déu-n'hi-do el dissabte. Ja ens ho havia dit l'Emet, eh? Alerta taronja, ventades fins a 100 km hora, però bé, en definitiva, el que vam viure va ser encara, doncs podríem dir que pitjor. Ratxes per sobre dels 100 km hora, port tancat el dissabte al matí. El Formentera, que havia de jugar a Mallorca contra Platges de Calvià, no va poder viatjar. D'altra banda, a part d'aquesta incomunicació marítima, resulta que al port de la Savina hi ha un contenidor de l'autoritat portuària on hi tenen guardat material de barrera d'anticontaminació. Saps quan hi ha un vessament
sí,
al mar?
Que posen aquelles barreres, de... sí.
Ah, exacte, doncs allà tenien aquest material. Resulta que el vent, aquesta ponentada brutal, va acabar tirant el container a l'aigua.
Ah.
I... sí, de l'aigua, doncs onada rere onada, la cosa va acabar, jo diria que a mig matí del dissabte ja, doncs va acabar a Sasequi, que seria doncs bé, la part de la costa de Cavall d'en Borràs, que dona molt a prop del port de la Savina, i allà està aquest contenidor d'unes dimensions... Sí. D'unes dimensions importants. A les xarxes socials feien broma, a veure quan trigaríem en treure el contenidor de la costa. Tot això supos que venia una mica de retranca per lo de l'any passat, perquè recordem que va haver-hi aquella gran dana de l'agost del 24 i, de fet, algunes embarcacions no s'han acabat de retirar fins fa poques setmanes, més d'un any després.
Esperem que aquesta vegada no triguin tant.
Això esperem. D'altra banda, també la setmana passada molt castigats pel vent, no només pel dissabte, perquè clar, sí. El dissabte vam tenir aquests tancaments de porta, però és que dimecres i dijous també una castanya importantíssima també. En aquest cas, vents també venien de component oest, però més aviat del sud-oest, ja veig. En aquest cas, doncs bé, barques arrossegades a l'estem d'Espeix, fins a 3 barques que estaven en fondejos ecològics van acabar a la riba, una altra mitja enfonsada, talls de llum a la zona de Punta Prima, gairebé un centenar d'abonats afectats, perquè resulta que va haver-hi un problema amb un del cablejat de mitja tensió per l'acció del vent, 8 transformadors sense servei, caigudes d'arbres en diverses parts de Formentera, també sostres que van sortir volant, els bombers van tenir feina, van tenir 12 sortides entre unes coses i l'altra. D'altra banda també, el gran ensurt de fa 2 setmanes, l'OVAC, o sigui l'Oficina sí. Virtual d'Atenció al Ciutadà i tots els serveis en línia del Consell, que van quedar bloquejats per un ciberatac. Encara no sabem ben bé l'abast d'aquest ciberatac, francament. O sigui, s'està investigant encara. Ho dic perquè, clar, hi ha una mica d'incertesa, perquè a veure... no ho sé, quin tipus de hacker i pirata sap, o no sé si ha arribat a saber el meu telèfon, el meu DNI, el meu nom, la meva adreça, tot això, clar, estem parlant d'això. Però bé, sigui com sigui, ja torna a funcionar des de la passada setmana l'OVAC i els serveis en línia del Consell de Formentera, que van aconseguir bloquejar aquest atac, i ara estan veient la profunditat d'aquesta incursió maliciosa de pirates d'internet. I ja per acabar, Nieves, sí. Només dir-vos que Benestar Social sembla que torna a haver-hi la calma social necessària per tirar endavant el treball com Déu mana a la residència. Finalment, les treballadores sanitàries de la residència doncs, han acordat aquests torns de 12 hores, 12 hores de feina per dia, durant 2 dies i 3 dies de descans, amb cicles de 5 dies, i sembla que això doncs, ha de portar pau social en aquest conflicte que ha durat mesos a la residència de Formentera.
i doncs, si Pepo, confiem que aquesta pau social arribi. Moltíssimes gràcies, com sempre, per aquesta exhaustiva repassada de l'actualitat, i si no parlem abans, escoltàvem dilluns.
Una abraçada, Nieve, salut!
I nosaltres arribem ja al final del programa d'avui.
Si és qüestió de confessar, no sé preparar cafè, y no entiendo de...
L'agenda.
Creo que alguna vez fui infiel, juego mal hasta el parqués, y jamás uso reloj. Para ser más franca.
I doncs sí, abans d'acabar el programa repassam l'agenda cultural del dia, i avui obrim la nostra agenda a Vila per assistir a una nova sessió de la secció oficial de curtmetratges de la novena edició d'Ibicine, avui sota el títol Retratando Vínculos. Es projectaran nou curtmetratges que posen el focus en la família, en les relacions, la memòria, l'amor i la pèrdua, i ho fan mitjançant allò que ens uneix i allò que ens fa mal des de mirades molt diverses. La projecció començarà a les 7 de la tarda al Centre Cultural Can Ventosa i les entrades per assistir es poden comprar a la web d'Ibicine.
Sobretot quan hi ha frío, conmigo nada es fácil.
I també a Vila avui podem aprofitar per visitar l'exposició Nusos Nus d'Empar Boix. Es posa a la Sala Baleària, situada al número 17 de l'Avinguda de Santa Eulària, i es pot veure cada dia des de les 10 del matí fins a les 8 de la tarda. I avui felicitam la cantant colombiana Shakira, que va néixer tal dia com avui de l'any 1977 i avui fa 49 anys. No calen presentacions per ella, una cantant d'èxit, a més compositora, productora, ballarina, multiinstrumentista i empresària. Avui la felicitam i ens acomiadam escoltant aquest Inevitable, un tema de l'any 1997. Nosaltres tornem demà puntuals a les 12 i 4 minuts aquí a la sintonia d'IV3 Ràdio. Que passeu molt bona tarda i fins demà.
Ja sabràs la situació, aquí todo está feo. Pero al menos un respiro, no tienes que decirlo, no vas.